13. Esports de fons.
Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, del triatló, de l'esquí, de l'atletisme i del trail running, on també trobareu consells de nutrició, material, psicologia i entrenament. Una producció de Ràdio Sabadell per a Ona Digital i Esport Ràdio i per a la xarxa de ràdios locals de tot Catalunya. I qui som avui a la taula de 13? El Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve i a l'equip tècnic tenim el Toni González. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons i encomanar-vos-en la nostra passió.
13. Esports de fons.
Què tindrem avui a 13? Un programa carregat d'actualitat esportiva i de bons consells per fer esport i cuidar-nos millor. Repassarem l'actualitat de l'esquim o del trail, el triatló, el retorn de Gómez Noia a les proves ITU, el Campionat d'Espanya duatló per equips i el duatló de Cerdanyola. Amb ciclisme farem un repàs del que ha estat la Volta a Catalunya, amb atletisme el Campionat d'Espanya de mitja marató i el Campionat del món de cross. I tindrem el suggeriment de la setmana i el consell de la setmana. Tot això us espera avui a 13. I com que ja el tenim a punt, comencem!
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Atletisme, amb Llorenç Esteve. L'actualitat d'aquesta setmana d'atletisme ha passat per el Vallès Occidental, a Sant Cugat, i també s'han anat a Dinamarca, a Aarhus. Escolta'm, què és el que ha passat aquest cap de setmana, a part de que sabem que t'has fet un bon recalentón?
Sí, bueno, el recalentón jo crec que encara tinc una ressaca bona. Crec que ni de festa he acabat tan malament. Però bueno, ens n'anem a la part esportiva. Ens anem fins a Aarhus, com bé deies, a Dinamarca, doncs terres daneses, ens podíem esperar un cross espectacular. Vam tenir disputant-se el campionat del món en categoria sub-20, absoluta i de relleus mixtes. La delegació espanyola anava amb un gran equip i la veritat no va decepcionar. Va ser un cross realment tipus País Basc. Fang, herba, canvis de pendent constants, curves tancades...
Un cross.
Sí, de fet em sembla que hi van posar com un bany d'aigua expressament i una pujada que de veritat us recomano mirar el vídeo perquè és que no les he vist mai enlloc. Doncs bueno, el que vam tenir va ser l'atleta catalana, va debutar Elia Saura en la categoria sub-20 amb una 64a posició bastant meritòria. Pel que fa a la categoria absoluta, que és on es repartien els plats, hem de destacar Wassim Umez, ja en vam parlar fa un temps quan va quedar sots campió d'Europa categoria sub-20 i ara amb els absoluts ha quedat ni més ni menys que el 20è. Tots eren africans, bueno, poc més que això, i ell allà. 20 anys el nano, es complia el mateix dia del cross, 20 anys, el millor regal que es podien portar.
Evidentment.
Exacte. I pel que fa a la categoria femenina, Irene Sánchez Escribano va ser la millor atleta entrant en 25a posició, ja que Trias Gebre va tenir certs problemes tècnics, va haver d'abandonar, no va poder acabar.
I això que estava intractable, fins al moment.
És una pena perquè jo crec que has pogut fer un top 10 a la classificació total veient el que es va veure. I pel que fa als relleus mixtes, 6a posició per l'equip espanyol amb dos integrants catalans, Artur Bosch i Esther Guerrero, que demostren que l'equip espanyol en relleus té un ampli ventall d'atletes perquè Jesús Gómez, el millor atleta masculí, va patir una lesió i tot i així Víctor Ruiz va entrar una substitució d'última hora i l'equip
va funcionar molt bé, molt bé. Escolta'm, i de Dinamarca ens anem a un lloc més proper, al Vallès Occidental, on aquest diumenge passat es va desenvolupar una prova que moltes vegades venia passat estiu, però que enguany era tot just ara, que era el Campionat d'Espanya de mitja marató.
I on
Llorenç, tu vas poder participar, si més no, el fet de que em sembla que era la teva primera mitja marató, correcte?
Correcte.
No tenies marca mínima, per tant no vas poder participar en Bèlit, però escolta'm, tot s'ha de dir que vas baixar de l'hora 10, és a dir, vas fer 1:09, amb la qual cosa, si mirem els resultats i tot, hauries estat molt endavant.
Sí, de fet, va ser una llàstima perquè jo sabia que estava bé per fer algo. I de fet a les xarxes socials ho comentàvem, hora 10, hora 12, algú em feia conya per baixar d'hora 10, jo no, home, no. I va ser una llàstima perquè em vaig quedar completament sol, més de mitja cursa, pel fet de sortir en el calaix de darrere, i bé, 1:09:25, realment content, i era per debutant.
Per vostè una idea, 1:09:25 és portar durant 21 quilòmetres i 200 metres una mitjana de
3:18.
Aneu a les pistes, feu un mil i veureu a quin ritme anava el nostre especialista de l'atletisme.
Exacte, però bueno, jo us recomano que constància, que aneu fent, perquè de fet el que m'ha portat aquí és la paciència, la constància, i no fer grans bogeries d'entrenament, sinó mica en mica.
Anar fent, anar, mica en mica s'omple la pica, no voler córrer ni cremar tapes abans d'hora.
No.
Escolta'm, Llorenç, moltes gràcies, fins a la propera, segueix recuperant-te.
A tu, merci.
Ja, quan hagis de rodar suau ja anirem plegats.
Quan vulguis ens trobem.
Vinga.
Vagi bé.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons. Esquimo, amb Xavi Palaí.
Ens despassem cap a Andorra, on ha estat l'escenari aquest cap de setmana de la travessa Rensol-La Serrera, una cursa esquí de muntanya organitzada pel Soldeu Club d'Esquí. Tot i estar al final de la temporada d'esquí, la cursa ha estat la primera en obrir el calendari de la 35a Copa FEC Ferrino d'esquí de muntanya per equips. La primera havia de ser la Traça Muga, a principis de març, però ja ho sabem, hem tingut una temporada amb poca neu i es va haver d'anul·lar. Doncs bé, si les condicions aquest cop eren de plena primavera, hi ha hagut prou neu per comptar amb un recorregut ben complert. Ja sabem com és la neu primaveral, glaçada a les zones obagues on hi toca poc el sol i una mica pesant si fa molta calor, però tot i així ben esquiable. En qualsevol cas, hem tingut un total de 30 parelles que han pogut gaudir del sol i la neu en els 18 km i 1.700 metres de desnivell positiu que conformava la cursa, assolint pics emblemàtics com el Pic de la Serrera de 2.912 metres. Les guanyadores de la travessa han estat les andorranes Maria Fargas i Lorena Ledesma, i en categoria masculina l'equip format per Martí Lázaro i el local Ferran Teixidor. La següent i última prova del calendari de la Copa per equips serà Baqueira, a Baqueira Baret, el proper cap de setmana. També es disputarà el Campionat de Catalunya per equips d'esquí de muntanya, així que ja veieu, no guardeu els esquís perquè encara queden curses per veure i per compartir. De fet, la primavera és l'època ideal per fer les millors travesses en esquís, ja que tenim menys riscos de llaus, menys gent, generalment, i acostumem a comptar amb més bon temps, més calor, però menys núvols. Això sí, aquest any ha estat més pobre de neu i cal buscar bé la zona on esquiar. I com sempre, aquí a 13 estarem pendents de la darrera cita de la Copa del Món, que comença aquest dimecres. Del 3 al 6 d'abril tindrem 3 curses, una cada dia, un sprint, una vertical i un individual, on es decidiran els últims punts que determinaran els vencedors finals de la competició més prestigiosa del món d'esquí de muntanya. I recordem, Clàudia Galícia es manté primera classificada, però haurà de fer bons resultats si vol ser campiona, ja que les seves adversàries segur que ho donaran tot i més. Per tant, estigueu alerta al nostre Instagram de 13, on anirem seguint els resultats.
Xavi, una pregunta. Ara que comentaves que queden pocs llocs on esquiar, on podríem anar a esquiar ara? Jo tinc molt d'esquí. On queda neu?
Doncs mira, a Cerdanya poca cosa.
Vale.
Oblidem-nos-en. Hi ha rutes possibles encara, però si volem gaudir ben bé de la neu, el millor que podem fer és anar a Andorra, com hem comentat en aquesta cursa. Però si no, una aposta segura és anar cap a la Vall d'Aran.
Vale.
A més, aquest cap de setmana s'esperen algunes nevades, hem de vigilar la meteo i mirar ben bé on anem, però a la Vall d'Aran segur que trobarem bones zones.
Perfecte, doncs cap allà haurem d'anar.
Exacte, sí, sí.
Merci.
13. Esports de fons. Trail running a Maniol Riba.
Bones, Aleix. Doncs mireu, avui us vinc a parlar del que és anomenat el trail més dur del món. És un trail que es disputa a Estats Units i que es diu Barclay Marathon. És una competició que, perquè us feu una mica la idea, només l'han acabat 15 corredors en les 31 edicions que s'han fet fins ara. És a dir, que l'acaba un corredor de cada dues edicions. Per què? Perquè és una cursa duríssima i ara us ho explicarem. Primer us expliquem com neix aquesta cursa. Aquesta cursa neix a partir d'una història. I és la història de James Earl Ray, que és l'assassí, o de fet va ser l'assassí, de Martin Luther King. Aquest presidiari, en el seu moment, l'any 1968, estava a la presó d'alta seguretat de Brushy Mountain Prison, a Tennessee. I li deien la presó dels Tres Murs. Per què? Perquè hi havia els murs de la presó i, a més, perquè està situada enmig de les muntanyes. Unes muntanyes molt escarpades i amb molt, molt, molt desnivell. Què va passar l'any 1968? Doncs James Earl Ray es va escapar de la presó, però al cap de 60 hores el van aconseguir trobar. Quants quilòmetres direu, o diríeu, que va poder fer en 60 hores escapat? Doncs només 12 quilòmetres. Això dona moltes pistes de com són aquestes muntanyes. I va servir d'inspiració als organitzadors d'aquesta cursa, la Berkeley Marathon, perquè a l'any 1986 disputessin la primera competició. Com és aquesta cursa? Són 100 milles, és a dir, 160 quilòmetres, amb 20.000 metres de desnivell positiu, és a dir, una autèntica borrada, que disputen 5 voltes en un circuit, és a dir, són 5 voltes de 20 milles cada una. Per què és la més dura del món, us preguntareu? Home, també hi ha la UTMB i moltes altres curses de 100 milles, o també hi ha la Mountain Spine Race, que vam parlar-ne aquí, que era 264 quilòmetres. Per què és la més dura del món? Doncs perquè és una cursa que el circuit no està marcat, perquè només es pot fer servir brújula i mapa, o sigui, no es pot fer servir GPS, i perquè amaga moltes curiositats, com per exemple que a tots els punts de control hi ha llibres amagats amb pàgines on hi ha el dorsal dels participants. Això vol dir que els participants, sense, recordem, GPS ni cap track marcat, només amb la brújula i el mapa, han de trobar tots els punts de control, trobar el seu dorsal dins del llibre i emportar-se'l. Per què és curiosa també? Doncs bueno, penseu que només la poden disputar 40 persones cada any i és mundialment famosa, és a dir, que hi ha bastanta demanda, i per fer la inscripció has de presentar el teu currículum personal i també un assaig explicant per què vols córrer aquesta cursa. L'inscripció només val $1.60, cosa que, comparat amb curses que es disputen per aquí, la veritat és que és curiós. També curiositats, hi han baixades mítiques d'aquesta cursa amb noms molt curiosos, per exemple la Testicle Spectacle, que és la baixada, l'espectacle del testicular, la Meth Lab Hill, la baixada del laboratori de metamfetamina, o la Checkmate Hill, que és la baixada del jaque mate. I el premi d'aquesta cursa? Doncs que puguis deixar de córrer. És l'únic premi que té aquesta cursa. Per què parlem d'aquesta cursa? Doncs perquè aquest cap de setmana s'ha disputat i ningú l'ha acabat. Ningú. El que s'hi ha costat més ha sigut Karel Sabe, que ha aconseguit fer 4 voltes en 40 hores. És a dir, s'ha quedat a acabar la quarta i la cinquena volta de poder fer tot el recorregut. Per què no l'ha acabat ningú? Un dels fets segurament ha sigut el fred, i és que l'oscil·lació de temperatures va ser molt important. Van començar la cursa a 10 graus, al migdia de les primeres 24 hores estaven a 27 graus de temperatura, i els pics més alts a la nit van arribar als 12 sota 0, és a dir, condicions absolutament extremes. I ara us parlarem del Reventón Trail, que també s'ha disputat aquest cap de setmana, i molt breument explicar-vos que és una cursa de 45 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu a La Palma, és a dir, que allà a les Canàries s'estan aficionant molt a això d'organitzar curses amb molt nivell. I per què dic amb molt nivell? Doncs perquè l'han guanyat els dos protagonistes de la setmana passada al Valle Trail, que són Zahid Aitmalek i Zahara García de los Salmones, és a dir, que quasi que és un revival del cap de setmana passat.
I si avui en dia hi ha uns superherois que estan arxiconeguts i que en tenim 50.000 films, són els herois de Marvel. Com a heroi de Marvel és també el que va en bicicleta, d'origen d'un país sud-americà.
Correcte.
Colòmbia.
Colòmbia.
Sí, que l'Nespresso sap on està. I que va ser el protagonista precisament d'una cursa que ens va passar a prop a tots els que vivim a Catalunya, perquè va ser la Volta a Catalunya.
Correcte, la setmana passada ja vam parlar-ne, vam destacar que hi havia un cartellàs increïble de corredors, els millors del món, estaven aquí a Catalunya, vam tenir el plaer de poder gaudir-los, i com tu deies molt bé, el colombià, i és que aquesta volta ha estat tenyida de Colòmbia total, el colombià Miguel Ángel López, més conegut com el Superman López, va ser el vencedor d'aquesta 99a edició de la Volta a Catalunya, que de ben segur que l'any que ve, que es farà el centenari, tindrà com a mínim dificultat per igualar el nivell que hi ha hagut en aquesta, però segur que ho aconseguiran. Es va imposar en aquesta Volta a Catalunya amb un total de 29 hores, 14 minuts i 17 segons, que amb la intensitat que pedalen aquests ciclistes és
una animalada.
Una animalada, ja ho sabeu. a només 14 segons del britànic Adam Yates, no confondre amb el seu germà Simon Yates, i a 17 segons del també colombià Egan Bernal. Fixeu-vos que en el podi tenim dos colombians, però és que Nairo Quintana, també colombià, va acabar en quarta posició. És a dir, estem parlant...
En el top 5, tres colombians.
Sí, 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 sí.
Estan sortint unes generacions de colombians brutals.
Espectacular. Estem parlant Egan Bernal, tercer classificat, 22 anyets. 22 anyets i estem parlant d'un nivell espectacular a l'equip Sky. Portaven el Chris Froome, que ha vingut aquí segurament a fer pretemporada.
A sumar quilòmetres.
Sumar quilòmetres. I estàvem parlant això, que una volta molt, molt, molt nivell va estar marcada en un inici per la victòria de Thomas Degen, el belga, a la primera etapa, que va agafar molt avantatge, però a mica en mica, quan es va arribar a la muntanya, amb els rècords d'ascensió que s'han fet tant a la Molina, per part del Superman López, com a Velter 2000, que un grupet de corredors, Adam Yates, Egan Bernal, Nairo Quintana, també Superman López, van fer també el rècord, i que per poc, Superman López va acabar guanyant, perquè en l'última etapa, que es disputava a Barcelona, sobre un circuit,
el circuit de Montjuïc,
atenció, Adam Yates i Simon Yates, els dos germans de l'equip Mitchelton Scott, van apretar i van posar realment sobre les cordes el guanyador final, Miguel Ángel López, que va acabar apretant una mica.
Etapa que diuen que potser s'hauria de replantejar, però van haver-hi fins a 45 abandonaments en l'última etapa.
Sí, moltes lesions.
Molt, molt espectacular el circuit de Montjuïc, on, que permet que tota la gent pugui veure els ciclistes de prop i un frec a frec, però clar, és amb desnivell, és amb una baixada de vertigen, i 45 abandonaments amb caigudes de colors de renom, però que també és el que té el circuit de Montjuïc.
Sí, és una mica el preu a pagar.
El preu a pagar, exacte.
Però bueno, estarem pendents doncs l'any vinent i de totes les altres proves que es vagin disputant, i estarem molt pendents dels colombians, perquè sembla que
estan a tope.
Amb l'altura que poden entrar allà, i el temps, i el coco, i el plàtan, i la pinya, allà aquella gent...
I el cafè, dels molt cafetelles.
El cafè, exacte. El
cafè. Escolta'm, doncs estarem també pendents de les clàssiques, que cada cap de setmana ja tenim clàssiques, podeu seguir les Eurosport, podeu seguir-les als portals web especialitzats, i ja esperant la pròxima gran cursa per etapes que vindrà, serà el Giro, que encara ens queda una miqueta per arribar, però els caps de setmana ja venen carregats de clàssiques super, super interessants. Gràcies i fins a propera.
Apa, fins aviat.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Triatló amb Aleix Muñoz. L'epicentre del triatló internacional s'ha col·locat aquesta setmana a Nova Zelanda, i l'epicentre del triatló, en aquest cas duatló nacional, s'ha centrat a Avilés. Avilés va ser l'epicentre del triatló nacional aquest cap de setmana. Sens dubte, la FETRI va trobar la fórmula perfecta per a les participacions massives, les competicions de clubs. En el cas d'Avilés hi havia dos títols de campions d'Espanya en joc, el del duatló de contrarrellotge i el de duatló per relleus, que van aconseguir una participació de gairebé 3.000 triatletes. L'èxit de la fórmula residia en els punts obtinguts, punts fonamentals a l'hora de canviar-los per beques o subvencions d'ajuntaments, diputacions i comunitats autonòmiques, a part dels sponsors privats. D'aquesta manera, a Espanya hi ha un bon nombre de clubs que viuen d'aquestes subvencions, i en casos que poden superar fins i tot els 30.000 euros l'any, de manera que aquest tipus de competicions són vitals per tots aquests clubs que són l'escola del triatló actual i del demà. Un cop més, també s'ha demostrat l'èxit del triatló escolar amb més de 500 competidors, que suposava la sisena part de tots els inscrits, sense comptar amb els que van córrer al FETRI Lliber. Començant pels escolars, hi va haver 57 clubs masculins i 37 de femenins, cadascun amb nens d'entre 13 i 17 anys. Segueix el domini de les escoles valencianes, però ja no és tan exclusiu. 3 dels 4 campionats van anar a parar a la Comunitat Valenciana. L'Huracán se'n van dur dos d'ells, un per al Tragaleues i un altre pel Cidade de Lugo Fluvial. 9 comunitats autònomes van estar representades a l'escolar, cosa que sens dubte reflecteix el creixement del triatló a les escoles al llarg de tot el territori nacional. En absoluts, dos equips bascos al capdavant de la contrarrellotge per equips, la Sentium Arabatri, que repetia títol, i l'ANB Triatlon Team. El Diablillos va ocupar la tercera posició, en el que va ser el podi més renyit de la història dels campionats. Difícil quedar 3 equips en 9 segons, i més si cada un va sortir molt distanciat de l'altre. En dones, els del Diablillos van arrasar amb gairebé 2 minuts sobre les del Saltoki i les favorites del Tripenta. Sens dubte, la quarta dona va ser determinant en els equips.
L'endemà, la qualitat dels tres millors de cada equip va conformar el podi. Les coses van donar un tomb respecte al dia anterior. Sia de Lugo, Fluvial i Marlins van resoldre la prova a l'esprint, amb Diablillos tercers a 28 segons. Mentre que en dones, les Tripenta van arrasar més d'un minut a les del Saltoki, que van tornar a fer segones a més de 3 minuts dels Diablillos. Per altra banda, si ja ens centrem en el triatló internacional, es va viure el retorn de Javi Gómez Noia a les competicions ITU, que va ser el més rellevant del cap de setmana. Un cinquè lloc en una prova de la segona divisió ITU, la Copa del Món de New Plymouth, a Nova Zelanda. Per molts va ser una decepció, però ni de bon tros, al nostre entendre, el resultat obre les portes de bat a bat perquè Gómez Noia estigui a Tòquio 2020. Primer que va ser arrossegat des de l'inici després d'una mala natació, alguna cosa que el va fer cremar molt en la primera de les quatre voltes de ciclisme per arribar a peus. Per aquest motiu, els pals que va donar per anar-se'n no van ser tan eficients per aquest desgast. Després, un error de càlcul i es va passar a frenar de boxes, cosa que li va fer entrar a estar tot en contra en el 5.000 final. Com ell mateix va dir, corren 14 minuts i 39 segons a hores d'ara d'aquestes alçades de temporada, no s'ho esperava. Segur que Bermuda, competició propera, estarà lluitant per molt més amunt. Després també interessant veure al podi Luke William, de 23 anys, Nislak, de 27, i Sam Ward, de 25, nous talents que van sortint. Pel que fa al gallec, Antonio Serrat va fer el seu millor resultat de l'any, 12è, massa desgast gratuït en bici, però ha mostrat una progressió respecte a l'anterior prova. En categoria femenina, punts per tota la nostra representació. Míriam Casillas va finalitzar la 12. Sembla que no estigui al 100% per la lesió del seu peu, però el seu desgast en bici va ser letal. Va tirar sol en cadascuna de les pujades, però sense arribar a despenjar els seus rivals, cosa que, sens dubte, li va suposar almenys una penalització de 6 posicions a la cursa a peu. Carolina Routier va fer un pas important endavant. De moment, la seva millor prova del 2019. Va córrer bé i va fallar en el seu fort, la natació. Sens dubte, grans esperances perquè Bermuda pugui aconseguir molts punts. Marta Sánchez, la catalana, va acabar la seva torna oceànica en punts, un lloc 18è que li dona esperances a la lluita.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Doncs quan parlem de les curses d'esquimo amb el Xavi, o quan parlem d'aquestes curses de trail que l'Aniol, com que li paguen els hotels i va viatjant per tot Catalunya, no té aquest problema, també moltes vegades el que veiem i estem acostumats, el que ens agrada aquest món de portar les bicicletes, anar a curses, anar descobrint nous territoris, anar a fer noves sortides i no sempre només per competicions, hi ha tot un món al voltant de, que moltes vegades sembla que sigui pels que són manetes i pels que no ho són, que és tot el tema que parlem de les furgonetes, de les camperitzacions i de tot el que seria aquest món de la gent que duerme en furgonetes. Per això avui se'ns asseu a taula un amic de fa molt temps, amb qui vam compartir facultat encara fa més temps, hem compartit també castells. Jordi Llorenç, bones, com estem?
Hola, què tal?
Jordi Llorenç ens ve corporatiu amb un jersei que posa Camper Diem. Camper Diem, ara primer de tot, pels que no ho sapigueu, ja us fa pensar en un nom de llatí de quan us apreneu les frases d'actualitat, aquestes, però explica'ns una miqueta, primer de tot, què és Camper Diem?
Bueno, Camper Diem és una cooperativa que al cap i a la fi és una empresa que es dedica a la camperització de vehicles. Què vol dir? Doncs que transformem una furgoneta en un vehicle d'oci, amb la que normalment hi podem trobar llit per dormir, cuina i una sèrie d'accessoris per fer-la habitable.
Per tant, vindria a ser que Camper Diem el que fa és, pels que no són, sou manetes vosaltres, i el que feu és facilitar-li la feina a tota aquesta gent que li agrada el contacte amb la natura, anar a fer, sigui esquí de muntanya, sigui anar a córrer, sigui anar a fer muntanya, sigui anar a fer raquetes, sigui anar a fer ciclisme, totes aquestes activitats en un entorn natural que no siguin ben bé al costat arran de casa, els hi faciliteu en poder-se endur la casa amb ells cap on volen fer l'activitat. Sí. La camperització de furgonetes és fer-te la casa allà on vulguis anar.
El món camper està estretament lligat en els esports de lleure.
Vull dir, és una cosa que... Per això tenim aquí.
És una cosa imprescindible.
Escolta'm una cosa, ja ho sabeu, és imprescindible. Escolta'm una cosa, aviam, també tenim aquí perquè això, anirem parlant, perquè això és una cosa que ens interessa. Jo ja ho saps que tinc un vehicle que no està tan camperitzat com potser els que prepareu, però el que sabem també, i estàs aquí, és perquè Camper Diem fa poc vam poder llegir una notícia que era una cooperativa que no sou dos o tres i ja està, que esteu creixent i que ara esteu dins del territori català. Ja esteu a diversos espais, teniu com una cooperativa que sou bastant gran.
A veure, Camper Diem forma part d'un grup d'empreses que es diu Freya Group. Som tres empreses, Camperdiem ens dedica a camperitzar vehicles, és a dir, agafem el vehicle nou de fàbrica habitualment i el transformem en vehicle vivenda.
Vosaltres esteu a Sabadell?
A Sabadell, sí. Carrer Buixeda 203.
Molt bé, i llavors ja podreu buscar la Falca al telèfon.
Llavors estem també treballant conjuntament amb Central del Caravaning, que es troba a Barberà, i que Central del Caravaning el que fa és importació de vehicle fabricat, sobretot són vehicles que venen d'Alemanya i tal, que ja venen d'empreses fetes bastant més grans.
Això seria el que, o sigui, com auto, el que quan pensem en autocaravana?
Seria un format més similar a l'autocaravana, tot i que es fa amb xassis de furgoneta. D'acord? Què vol dir això? Doncs que el xassis del vehicle no està retocat, no han retallat, és tal qual una furgoneta, diguéssim, industrial de repartidor. L'únic que s'hi han posat són finestres i tal, i l'interior. Vale? Quan parlem d'autocaravana vol dir que això ja no ho té, que s'ha fet amb fibres i aluminis, doncs s'ha fet una estructura nova. D'acord? Llavors nosaltres ens dediquem només al camper. Camper és furgoneta. De furgonetes n'hi ha de moltes mides. Nosaltres les separem en tres fases, en vehicle petit, en vehicle mitjà i en vehicle gran. El que porta Central del Caravaning habitualment és vehicle gran. El que fa Camperdiem habitualment és vehicle mitjà. D'acord? I llavors també estem treballant conjuntament amb una altra empresa, que és Vantrip, que fa lloguer d'aquest tipus de vehicles, en el qual, si vosaltres voleu provar-ho, voleu tastar-ho abans de tirar-vos de cap a tenir un vehicle camper, doncs podeu llogar-lo. I en allà n'hi ha de Camperdiem i de Central del Caravaning, o sigui que podeu triar.
És a dir, que teniu ara aquí tota una empresa, i aquesta última esteu on està?
També està al mateix local que Central del Caravaning, a Barberà.
Esteu Barberà i Sabadell, aquí a prop de Barcelona, que sí. En 20 minuts s'arriba.
De fet, tot i que Camperdiem és a Sabadell i Central és a Barberà, estem molt a prop perquè nosaltres estem a la zona sud de Sabadell i Central està a la zona nord de Barberà.
Doncs escolta'm, Jordi, aquí ens has deixat anar unes quantes falques que creiem que hauríem de parlar-ne amb més calma. Això que deus de vehicle gran, petit, tot, quines coses hauríem de tenir en compte quan viatgem, aquestes necessitats que podeu arribar a solucionar, i creiem que tots aquests esports que parlem sempre aquí a la taula de 13 han d'anar ben enganxats també amb un vehicle que et permeti fer-los. Per tant, el que ens agradaria és que tornis a venir un altre dia i comencem a parlar més a fons de què vol dir camperitzar, quines coses es poden fer, quines coses hem de tenir en compte també per determinats esports i tot, i quines coses sou les que, quan vosaltres penseu en les necessitats d'aquest esport, l'esportista es pot trobar en un vehicle d'aquestes característiques. Escolta'm, ens has fet un petit tastet, això ens fa entrar a les cuques, i ja et fem l'application form de que has de venir un altre dia i parlar-ne més llargo i tendido.
D'esports no sabré parlar-ne gaire, però de furgoneta sí.
Escolta'm, tu fas esquí de muntanya, fas raquetes, també has fet bicicleta, a vegades vas a córrer també,
sí.
I per tant també no. És un mundillo que sabem que ens escolteu des del vostre taller.
Però no competeixo.
No, s'ha d'anar a gaudir, es pot fer de tot ja. Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. La Volta a Catalunya, Trals Impossibles, el retorn a les proves i Tour de Gomet Noia. Recordeu que podeu seguir-nos i podeu escoltar totes les temporades de 13 a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels esports de fons, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, del triatló, de l'esquí, de l'atletisme i del trail running, on també trobareu consells de nutrició, de material, de psicologia, d'entrenament, una producció de Ràdio Sabadell per a Ona Digital i Esport Ràdio i per a la xarxa de ràdios locals de tot Catalunya. L'equip tècnic de 13 avui l'ha format Toni González. Soc l'Aleix Muñó i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Salut i quilòmetres.